El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Les cartes entre Miquel Martí Pol i Joan Oliver Pere IV es van convertir a principis d'aquest any en un llibre, anomenat Et devia una carta, que recull les missives enviades entre 1961 i 1983. Ara la proposta literària ha fet el salt a la dramatúrgia amb un espectacle que compta amb la participació de dos grans de l'escena catalana, Jordi Bosch i el sabadellenc Jordi Boixaderas, i l'acompanyament musical d'en Xavier Bosch. En parlem avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb l'editor del llibre, responsable també de l'espectacle, Roger Canadell. Roger, bon dia, gràcies per acompanyar-nos de nou a Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia, com estem? Molt agraït també que us interesseu novament pel llibre i ara en aquests moments per l'espectacle.
Dèiem que veu crear aquest llibre, no? Veu crear aquesta, veu ajuntar aquestes correspondències, no? I d'aquí, de convertir-lo en aquest format físic d'aquest llibre a difendre un espectacle teatral, com va sortir la idea?
Doncs la idea sorgeix en part per l'interès mutu de totes les parts, diguéssim, de jo com a curador del llibre, com a investigador que ha estat fent la recerca sobre aquestes cartes i que estic vinculat amb la Fundació Miquel Martí Pol, i per altra banda l'interès de, sobretot inicialment de Jordi Bosch i després també de Xavier Bosch i Jordi Boixaderas, per posar-ho al damunt de l'escenari. La veritat és que amb Jordi Bosch jo ja havia fet alguna petita actuació, diguem-ho així, vinculada a un altre dels llibres de Miquel Martí Pol, com és L'hivern plàcid, i en aquest cas doncs aquell espectacle va córrer una mica, encara farem algunes actuacions, i ell mateix, en llegir el llibre, va dir: home, aquest llibre, perquè realment la gent es faci càrrec doncs del que suposa, estaria molt bé que en féssim una presentació un dia doncs en format també lectura i introducció per part teva com a curador. I la veritat és que això, que va néixer una mica com una presentació i com un oferiment per part seva, també per l'amistat que tenim, per poder presentar el llibre, ho van fer el mes de maig a Roda de Ter, ajornat per causa de la Covid, ho van fer en aquell moment a Roda de Ter, juntament amb la Fundació, i doncs d'allà, que havia de ser simplement la presentació a Roda de Ter, s'ha vist l'interès en d'altres llocs per fer en aquest mateix format la presentació, i sembla doncs que ara ja a Sabadell i en algun altre poble i ciutat s'està interessat a poder presentar el llibre d'una forma diferent, que a mi em sembla que és prou atractiva, que és justament això, no? Fer aquest format lectura-presentació.
Clar, hem d'esperar això, hem d'esperar una lectura, no una obra de teatre, que això és important a vegades també explicar-ho, perquè vol dir que veurem els actors tal com són, no hi haurà caracterització, entenc, tampoc hi haurà cap manera d'interpretar el personatge, o sí?
No, la veritat és que no hi ha caracterització, per tant, és això, és una presentació-lectura, en la qual en un format que potser no està gaire explotat, però que és el de una presentació no acadèmica, sinó una presentació més de caire divulgatiu de què és el que es trobarà dins del llibre la gent que el compri o que vagi a la biblioteca a buscar-lo i que el llegeixi, doncs amb aquest format més així divulgatiu trobaran precisament unes introduccions a una tria de cartes, en aquest cas, que seran llegides Jordi Bosch, les de Miquel Martí i Pol, i Jordi Boixaderas, les de Joan Oliver. A més, sí que lògicament aquí el que hi ha és un no hi ha una caracterització, però sí que hi ha un mínim d'escenificació, un mínim d'escenografia, en la qual s'incorpora també aquí un guitarrista, que és Xavier Bosch, que interpreta precisament peces, en algun cas, i aquesta és la sorpresa, que van ser escrites i musicades pel mateix Miquel Martí Pol quan ell feia de cantautor, de fet, que és una faceta també desconeguda moltes vegades.
Miquel Martí Pol també feia de cantautor.
Tant,
aquesta no la sabia, jo, veus?
I Miquel Martí Pol va ser considerat durant un temps part dels 16 jutges.
Ah.
Fins que, lògicament, la malaltia li va impedir poder continuar pujant als escenaris i cantant. Era una relació limitada també pel fet doncs, de ser un treballador en una fàbrica i, per tant, que ells guanyava les garrofes a roda de ter treballant 8 hores a l'administració de la fàbrica La Blava, una fàbrica de teix de filatura, i, per tant, tenia el temps que tenia, però sí, havia fet actuacions al Romea, etc etc, tot el que el temps li permetia.
Clar,
sí,
quan veia una mica qui faria qui, no? Em sembla que el joc també és molt bonic que el sabadellenc faci del sabadellenc, no? No sé si ha estat volgut o com ha anat, o Jordi Bosch, diguéssim, sí, com a instigador va pensar, ostres, jo vull la faceta de Miquel Martí Pol, o com ha anat això?
És totalment volgut. Ara, si tinguéssim en Jordi Bosch, aquí ens podria explicar unes quantes coses. En Jordi Bosch coneixia Miquel Martí Pol, per tant, ja havien col·laborat en vida d'ell amb alguns espectacles i per tant, la relació amb ell és molt evident i era lògic que havia de fer, ell havia de llegir Miquel Martí Pol, com també quan van fer l'Hivern Plàcid, doncs, lògicament, ell es va oferir per llegir els poemes de Miquel Martí Pol. Jordi Boixaderes, inevitablement, per coneixement i perquè sabadellenc, havia de fer de Joan Oliver, només faltaria. Però la veritat és que sí, que el vincle és en part lògic, per això que diem, no? Una mica la procedència de cadascú i sobretot també doncs, pel vincle que tenien Jordi Bosch i Miquel Martí Pol en aquest cas.
Per tant, hi ha tota aquesta part de la lectura, no?, d'acostar aquestes cartes. Entenc que, per tant, si la proposta surt del mateix Jordi Bosch, entenc que el Jordi Bosch entusiasmat, no?, amb la pròpia proposta. Com la va rebre la proposta en Jordi Boixaderes?
Doncs en Jordi Boixaderes la va rebre encantat. És a dir, en el moment en què en Jordi Bosch diu, home, diu, podríem explorar la manera de fer una presentació en la qual doncs, tu introduïssis allò que et sembla, però que no facis la xerrada típica de presentació d'un llibre, sinó que a partir d'una tria que fem prèviament doncs, poguéssim posar-la al damunt d'un escenari perquè la gent es fes la idea. Jo vaig fer la proposta de tria de cartes perquè, lògicament, n'hi ha moltes de cartes i ha de ser representatiu, lògicament, el que tries i, a més, adaptat una mica a cada lloc. Les cartes que es van llegir i en la presentació que es va fer a Roda de Ter no seran les mateixes de Sabadell, sinó que les adaptem també una mica a la situació. Sí, clar, perquè, lògicament, aquí vam triar cartes en què es feia més referència a la idiosincràsia del poble, potser vam donar més pes a Miquel Martí Pol. En el cas de Sabadell, lògicament, el que volem és donar més pes a Joan Oliver, sense deixar d'atendre, lògicament, la seva relació, però sí que en alguns aspectes més personals, doncs, que en les cartes triades es reflecteixi més clarament o més, de manera més aprofundida qui era i què pensava Joan Oliver. Llavors, quan es va proposar això a Jordi Boixaderes, la veritat és que ell va llegir les cartes i que havíem triat, ja coneixia el projecte del llibre i encantadíssim va dir que sí de seguida, la qual cosa jo estic molt agraït perquè, com podeu imaginar, de fer la presentació del llibre que estem acostumats en el format en què ara doncs, es proposa, és fer un salt més i gairebé ja no podem dir que sigui una presentació d'un llibre, sinó que és un petit espectacle a l'entorn d'un llibre de cartes, com són aquestes de Miquel Martí Pol i Joan Oliver. Que, dit sigui de passada, els llibres de correspondència i de cartes no són d'entrada aquell tipus de llibre que llegeix potser una majoria de lectors, però, en canvi, amb llibres com aquest i coincidint la publicació del llibre d'Havia una carta amb la publicació d'altres volums de cartes, com són els de Rodoreda i Murià, etc etc. Ha coincidit que ara se n'han publicat 3 o 4 de junts al mateix temps. Això ha fet també que aquest interès s'hagi despertat una mica i que els lectors hagin vist que llegir cartes d'escriptors, llegir cartes d'intel·lectuals, llegir cartes de gent que han tingut un cert pes en la cultura, en aquest cas catalana, ajuda a comprendre no només l'obra dels propis autors, sinó també ajuda a entendre molt el context i la seva forma de pensar, la seva ideologia. No? Això és indubtable que amb un espectacle d'aquest tipus això encara queda més potenciat. Jo diria que un dels moments que em sembla que la gent agraeix més i on queda més sorprès és el moment en què veiem com es relliga la vida personal amb l'obra de creació i el moment en què els escriptors es fan unes confessions de caire personal, íntim, que poden ser dites, unes confessions que poden ser dites, que són... Diguem, no entrem en el terreny de la intimitat absoluta, però sí que és veritat que el que permeten aquestes cartes és entendre els autors en el seu context i alhora, sobretot, és molt interessant veure com els mateixos autors parlen del procés de creació d'uns llibres que encara no han nascut. I, per tant, ens donen molta informació sobre el llibre que ara ja sí tenim, però que en el moment en què s'escrivien encara només el tenien al cap i era una idea.
Clar,
no?
De la
és
seva
molt
ment, no? De la seva capacitat constructiva, no? D'allò que
exacte.
Els que no ens veiem capaços d'escriure llibres pensem, ostres, molt bé, no? Està molt bé l'argument, no? Però, ostres, com construeixes aquest argument que... per convertir-lo en tota aquesta història, no? O en el cas dels poemes, no? En aquesta idea, com es traspuen uns versos, no? Per, a més, per fer arribar un missatge molt clar també a la gent que llegeix, no?
Sí, sí, exacte. I a més, amb les cartes, de vegades se'ns dona la informació que ni en la recerca, diguem-ne, acadèmica que fem des de les universitats, per exemple, o que es fan des d'institucions, com podrien ser la Fundació Miquel Martí i Pol, o els amics de Pere Quart, és a dir, tota aquesta recerca que fem de vegades no arriba a les entranyes del que l'escriptor realment pensava. Les cartes, per exemple, ens ajuden a entendre, no sé, en el moment en què Joan Oliver escriu la poesia, el volum de poesia empírica, doncs per què l'escriu i des d'on l'escriu. I això ho explica Miquel Martí Pol. Li explica en carta els detalls d'allò que després hauria de ser la interpretació de la seva obra. O bé, quan Miquel Martí Pol parla de l'Hoste Insòlit, aquest llibre que va escriure també i que va publicar durant els anys en què s'escriuen amb l'Oliver, llegint les cartes, el lector del llibre de poesia, quan hi retorna, s'adona que pot entendre moltes més coses. És a dir, que les cartes ens ajuden a entendre molt millor les obres que posteriorment van escriure. I això és molt interessant, perquè aporten un plus, en el sentit que les cartes, per aquells que no són coneixedors ni de l'obra ni de la vida de Miquel Martí Pol i Joan Oliver, són una porta d'entrada per conèixer-los, però per aquells qui han llegit l'obra de Miquel Martí Pol i Joan Oliver, no els deixa indiferents perquè ens fa retornar a l'obra amb una informació que abans no teníem i que, per tant, ens permet entendre millor per què l'Hoste Insòlit ve a completar el llibre d'Estimada Marta, perquè el mateix Miquel Martí Pol ens ho explica, no? Això és molt interessant, i això passa poques vegades. Quan trobes documents d'aquest tipus, doncs, els que ens dediquem doncs, això, a la docència i a la recerca, ens agrada molt, perquè podem posar a la llum uns elements que fins al moment doncs, no es tenien en compte, no?
Tot això en aquest espectacle també ho podrem veure, i una de les preguntes que ahir preparant l'entrevista pensava, Roger, és... com arriba millor el missatge? Llegint la carta tranquil·lament o escoltant la carta en veu d'algú que més la sap llegir, no? Com és el cas de les dues Patums teatrals que teniu aquest vespre?
Ai, això és aquella pregunta sempre aquella pregunta que sempre plana al damunt de tot lector, no? Jo diria que una cosa no treu l'altra i que els textos, quan realment són bons, ens criden a la relectura. Què vull dir amb això? Vull dir que d'entrada, escoltar amb paraules de Miquel Martí Pol i Joan Oliver unes cartes en què es parlen amb molta cordialitat, és a dir, són, diguem-ho així, una comprensió immediata més fàcil que no pas llegir un poema, probablement, perquè estan escrits amb un to molt col·loquial, molt, molt íntim, no? I això és una porta d'entrada molt bona per poder entendre, sense entretenir-nos-hi gaire, què pensaven i per on passava la seva vida en aquells moments, però alhora també és molt interessant que a partir d'aquesta audició dels poemes, de les cartes llegides, en aquest cas per Jordi Bosch i per Jordi Boixaderas i acompanyades de la música de Xavier Bosch, és molt bo que després puguem retornar la carta i rellegir-la, perquè el sentit cada vegada que llegim i rellegim augmenta i es complementa, no? Per tant, una cosa no treu l'altra. Jo diria que està molt bé que sigui una porta d'entrada escoltar les cartes, però que després llegir-les ens pot donar encara un plus de profunditat.
Deies la música. Què hi aporta la música? Perquè és important també la música per acostar encara més aquests textos.
I tant, doncs, no, d'entrada la música el que comporta és d'entrada la sorpresa, perquè, per exemple, que Xavier Bosch amb la guitarra i amb la seva veu canti Riu amunt, per exemple, que és un poema escrit i musicat per Miquel Martí Pol, que el tenim enregistrat en veu de Miquel Martí Pol. La Fundació es conserva l'enregistrament que ell, de forma casolana, es va fer a si mateix cantant, per exemple, Riu amunt, o quan ens canti Quan seràs molt lluny, o quan també ens canti la musicació d'alguns poemes d'Oliver, com Borrissol d'Àngel. El que aporta això és, justament d'entrada, el conèixer, en el cas de Miquel Martí Pol, una nova faceta. Ens ajuda també a donar-nos com l'obra d'aquests dos escriptors, d'aquests dos grans poetes, transcendeix el que és estrictament poètic en el sentit editorial, en el sentit de publicació d'un llibre de poesia o d'uns llibres de poesia, i que en tots dos casos la seva presència en la cultura catalana va més enllà del simple fet d'haver estat grans escriptors. És a dir, esdevenen icones d'alguna cosa. I Miquel Martí Pol, és evident que encara avui en dia perviu com això que ja en estudis europeus, diguéssim, arreu de tota Europa s'anomena els sants culturals, no? Són aquells personatges que generen una espècie com d'addicció per la gent del poble, eh? També són anomenats els poetes del poble, els poetes nacionals, i que perduren perquè transcendeixen tota frontera. És a dir, gent que no llegeix poesia coneix poemes de Miquel Martí Pol, o gent que ha d'escriure una esquela usa versos de Miquel Martí Pol, etcètera, no? Per tant, ens ajuda a veure com els poetes transcendeixen el que és estrictament poètic. I en el cas d'Oliver, exactament igual. Ens ajuda a entendre tota la dimensió i el pes que algú com ell, des del món editorial, des del món de la intel·lectualitat, doncs va exercir en la cultura catalana, estant aquí, a l'exili i en el seu retorn.
L'espai foc, aquest és un altre element important, no? Entenc que no sé com ho veu fer a Roda de Ter, però escolta, l'espai foc a Sabadell té una màgia que és difícil de trobar en altres llocs, no? Avui a 9:15, quan poseu l'espectacle, què creus que hi aportarà l'espai foc?
Mira, aquí s'ha de dir d'entrada que hem d'agrair, no, a en Cesc Prat, que quan vam fer una primera presentació a la Casa del Llibre, a la llibreria aquí a Sabadell, una presentació en què també va haver-hi una lectura, alguna lectura d'algunes cartes i una meva presentació més d'un tipus, això, més tipus entrevista, no? Més tipus col·loqui, ell va en visualitzar el tipus de presentació que jo plantejava i en veure com les cartes tenien aquest potencial. Va ser ell qui va fer el lligam amb l'Espai Foc, la qual cosa jo li agraeixo molt. I després, evidentment, com que era també un espai conegut per Jordi Boixaderes, perquè com a sabadellenc ja hi ha estat, el coneix, etc. Van ser ells qui van fer el contacte i de seguida va ser molt ben rebut perquè la veritat és que de seguida s'han esgotat, diguem, les entrades també amb l'aforament limitat que hi ha ara, i sembla ser que potser podrem fer fins i tot una segona, un segon passi, diguéssim, no? Però això encara està per acabar de tancar. Però sembla ser que la demanda hi ha estat i que, per tant, diguem, és un espai pel que es demostra idoni per fer aquest tipus de presentacions. Sí, és un espai històric, és un espai que sabem que els sabadellencs estimen molt. Jo, de fet, ara com a rodenc us he de dir també que, en part com a vellesà, jo sóc fill de Sant Llorenç Savall, per cert, el lloc on Joan Oliver tenia la casa familiar d'estiueig al Marquet de les Roques, i per tant, ara sent rodenc, però d'origen vellesà, i coneixent l'Espai Foc, a mi especialment, deixeu-me que us digui que em fa molta il·lusió poder ser-hi també per poder fer aquesta presentació. L'agraïment és total, perquè aquest tipus de presentacions en aquests espais adequats, íntims, però diguem, amb prou gran com per acollir un nombre de gent com els que serem, doncs és d'agrair que s'obrin les portes.
Doncs avui, a 9:15 de la nit, a l'Espai Foc, aquesta opció de veure aquest Et devia una carta amb la veu de Jordi Bosch, Jordi Boixaderes, les explicacions del Roger Canadell i la música del Xavier Bosch. Gràcies, Roger, per haver-nos-ho explicat a Ràdio Sabadell, i estarem superpendents de la nova data, per també poder-ho explicar aquí a la ràdio.
Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres, novament, per interessar-vos per Miquel Martí Pol, per Joan Oliver, però especialment per interessar-vos pels llibres, per la literatura, per la cultura, que en el fons és el que ens acompanya sempre, fins i tot en temps de pandèmia, de dificultats.
Gràcies, que vagi molt bé, Roger.
Moltes gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.